Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
En directe al matí a Ràdio Estel, repassant l'actualitat d'aquest dilluns. Per cert, que us explicàvem ara l'informatiu que els bombers estan buscant des d'aquest diumenge un home desaparegut que va sortir a caminar per la muntanya Setcases, a la vall de Camprodon, a la zona de Vallter, i que no va tornar. De fet, dues dotacions dels bombers han estat buscant durant tota la nit i des de les 7 del matí s'han incorporat a aquesta recerca a banda de l'equip Caní, també els operatius GRAE de muntanya dels bombers dels parcs de Figueres, de Girona i de Camprodon. Els Mossos d'Esquadra han activat també la seva unitat de muntanya. Recordem que les condicions meteorològiques en aquest punt és, i encara aquesta hora, extrema, i ho ha estat especialment durant el dia d'ahir, durant tota la nit, pel vent, per la neu i per les temperatures extremadament fredes que s'hi registren. Doncs aquest equip que s'ha ampliat a partir de les 7 del matí per la recerca d'aquest home desaparegut des d'ahir al migdia en aquesta zona de Vallter, a la vall de Camprodon. Qualsevol novetat, evidentment, us l'expliquem en directe al matí a Ràdio Estel. Falten 20 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Divendres us vam explicar que a la ciutat de Barcelona s'esperen fins a 3.500 desnonaments de famílies de cara a aquest any 2022. Aquesta xifra tan alta és provocada justament per la crisi de la pandèmia. Avui us podem explicar també que la convocatòria d'urgència d'ajudes pel lloguer que la Generalitat va fer l'any 2020, coincidint amb l'època més dura de la pandèmia, ho recordareu, ERTOs, EROs, gent que es quedava sense feina, etc. Doncs bé, aquelles ajudes que es van activar, resulta que finalment se n'ha acabat assignant només una de cada quatre, és a dir, una de cada quatre famílies que la va demanar finalment i ha tingut accés. En una resposta parlamentària de la consellera d'Afers Socials, Violant Cervera, a la qual ha tingut accés Ràdio Estel, es detalla que es van presentar, atenció, prop de 17.000 sol·licituds. Prop de 17.000 sol·licituds. D'aquestes, finalment, se n'han acabat aprovant només 3.900. De fet, l'import total de les ajudes concedides era d'11,6 milions d'euros. De mitjana havien de ser uns 3.000 euros per família. Doncs una de les coses que més crida l'atenció és com una majoria d'aquelles sol·licituds que es van presentar, unes 13.000 han acabat sent denegades. Moltes d'elles, 9.236, per manca de documentació. Per parlar de què ha passat exactament amb aquesta ajuda, ens acompanya la Sílvia Grau, que és la directora operativa d'actuacions d'urgència en matèria d'habitatge de la Generalitat de Catalunya. Senyora Grau, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies per convidar-nos.
No, home, no, a vostè per respondre i ajudar-nos a entendre què ha passat, perquè aquesta va ser una ajuda molt important, va ser una ajuda que va aparèixer en un moment molt complicat i, de fet, recordo que es va haver de tancar, no?, les peticions que hi havia de poder-hi accedir, perquè realment hi va haver-hi una allau de persones que es van interessar per aquesta ajuda. Quan es va tancar l'aixeta, per entendre'ns, s'havien presentat 17.000 peticions per rebre aquesta ajuda. Com pot ser que només se n'hagi acabat aprovant un 23% de totes elles?
A veure, jo començaria pels antecedents, eh? Per veure, recordem-nos on ens trobàvem en aquell moment.
Sí.
Ens va ser en el mes de, maig, en el qual doncs, veníem d'una situació de Covid que ens va trobar tothom doncs, de forma inesperada en una situació doncs, de tancament a casa. Totes les persones que estàvem també treballant per aquestes ajudes i tot, doncs es van treure aquestes ajudes doncs, justament per ajudar aquelles persones que no podien fer front al pagament del lloguer perquè justament doncs, perquè estaven tancats a casa i no podien anar a treballar, no podien anar a aixecar la persiana. També hem de pensar que aquesta ajuda no només va ser pels ERTOs i per l'atur, que és en aquells moments, sinó que també eren ajudes per persones que havien deixat d'anar a treballar per atendre cures o per pròpies malalties. Eh? O sigui, ens vam trobar en una situació desbordats, com tots ho recordarem. Què passa? Que a més, vull dir, nosaltres veníem d'una administració que treballàvem sempre en paper. això també cal dir-ho, les persones estaven acostumades que quan necessitaven alguna ajuda, doncs anaven a les oficines locals d'habitatge o anaven en els seus ajuntaments i feien una instància, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, aquella sol·licitud en paper es tramitava i es resolia.
Sí.
Molt bé, doncs llavors ens vam trobar en un moment donat en què tots estàvem tancats a casa, no només les persones, fins i tot els que treballàvem amb els nostres propis ordinadors personals, perquè vam haver de marxar d'un dia per un altre, i ens trobem en què hem de fer una sol·licitud per ajudar aquestes persones, una sol·licitud també que ens venia determinada les regles de joc, per dir-ho d'alguna manera, per un real decreto espanyol,
sí,
que era diferent, perquè nosaltres, per exemple, aquí treballem amb una tipologia d'ingressos, allà amb una altra, i també... Però, bueno, això és el de menys, perquè, en definitiva, el que era per marcar era per ajudar aquelles persones que no podien fer front al pagament del lloguer per una situació d'aquestes d'atur, d'ERTO, de salut, derivats de la situació de Covid. Molt bé, ja, aleshores en aquell moment ens trobem que aquesta resolució, tots des de casa, des d'una administració tecnològica que ens vam haver, ens vam a veure abocats, vam haver de fer una resolució en la qual, i ara aquí és on vaig,
Sí.
En la qual tothom també va haver de fer aquesta sol·licitud online.
Sí.
La va haver de fer des de casa.
Sí.
La va haver de fer amb unes condicions molt precàries. I a més, també molta gent... òbviament que sempre havia estat fent les sol·licituds amb tràmit en paper, la va haver de fer telemàticament.
Uh-huh.
Amb unes dificultats també, perquè també a l'inici, quan ho vam demanar, s'havia de tenir l'IDCAT per poder entrar, després també vam veure que hi havia gent que no ho tenia, vam haver de treure aquest pas, o sigui, va ser com un col·lapse perquè tothom va veure que amb aquesta ajuda podria pagar el lloguer que no podia fer front en aquell moment, però alhora també vam veure que hi havia tota una sèrie d'una dificultat tecnològica i digital per arribar en aquesta sol·licitud.
Clar, és a dir, s'havia de fer tot per via telemàtica, evidentment, doncs perquè en aquell moment ni els funcionaris podien anar a treballar, diguem-ne, ni les persones haurien pogut sortir, diguem-ne, amb la facilitat que necessària doncs, per poder anar a una oficina i presentar els papers de manera presencial com s'havia fet habitualment. Però, clar, això, per les persones que no podien pagar el lloguer i necessitaven l'ajuda, convindrà amb mi que és una explicació que no els convencerà gaire, diguem-ne.
No vull convèncer ningú, no vull convèncer ningú.
No ho dic per vostè, dic perquè, clar, vull dir, vist des de fora, és a dir, que la resposta sigui...
Però és que ara l'hi explico.
A veure.
Aleshores, aquí nosaltres ens vam trobar que ens van presentar 16.000 en un moment donat en què, clar, tothom buscava, òbviament, doncs,
sí, sí,
ajuda. Llavors ens van entrar gairebé unes 17.000 sol·licituds,
uh-huh,
com s'ha dit, 16.255. Però què passa? Que aquest tema tecnològic el que va fer és que gairebé 10.000 sol·licituds van estar mal formulades. Llavors, a veure, nosaltres, dintre de tot, o sigui, quan tenim una resolució, i més una resolució, també que et ve en un estatal, que et ve amb una ajuda amb una convocatòria en la qual et diu molt estrictament que has de presentar el teu contracte de lloguer, que has de presentar els DNIs de les persones que viuen en la teva residència, que has de presentar, doncs, la justificant de l'ERTO, que has de... Tot això... tot això ho havies de pujar. Vostè imagini's, estem a casa, tot això ho hem de pujar digitalment, doncs en una plataforma que a més que la desconeixem, que no la sabem treballar i de tot. Doncs llavors aquí tenim un dels problemes en els quals hi ha hagut que aquests casos, aquests gairebé 10.000, no són persones que se'ls hagi resolt desfavorablement la sol·licitud, sinó que senzillament han estat mal formulades.
Clar, però quan són mal formulades, diguem-ne, la resposta que pot rebre el ciutadà, diguem-ne, és això ha estat desestimat perquè no s'ha portat la documentació necessària, o pot ser no podem continuar amb el seu tràmit perquè ens ha d'enviar això, això, això i això.
Ah, no, òbviament, després nosaltres hem hagut de fer tot el requeriment perquè ens els tornin a portar, però finalment doncs han desistit. Jo crec que també, que a part estem parlant que nosaltres quan posem tota la maquinària en marxa per començar a valorar aquests casos, perquè això és una valoració que posem en marxa en el mes de maig, i fins al mes de setembre, de desembre, estem doncs requerint, reclamant perquè ens vinguin. També tenim un altre procés, que es tornen a obrir les oficines locals, perquè també les oficines locals d'habitatge estaven tancades, després es tornen a obrir, es torna a requerir, però tenim una situació d'inestabilitat social i econòmica. Ah. Llavors, moltes vegades les persones, tu si requereixes la documentació, doncs, però pel que sigui, doncs, en aquell moment no te la porten. Llavors ens vam veure amb aquesta situació de que finalment doncs, vam poder ajudar 3.900 famílies, i com vostè ha dit, amb 11, són gairebé 11.655.000, però clar, ens en van quedar moltes.
Clar.
Llavors, si em permet, llavors això sempre ha estat una preocupació pel govern i més pels qui treballem en habitatge, perquè els qui treballem en habitatge fa anys que estem veient doncs, que hi ha una necessitat d'ajudar la família amb una ajuda urgent, amb una ajuda econòmica. Nosaltres fa més de 10 anys, des de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que tenim el que li diem les prestacions d'especial urgència. Fa més de 10 anys. Aquestes prestacions estan obertes els 365 dies a l'any, les 24 hores, com jo dic. Aleshores, nosaltres el que vam veure és que havíem de fer alguna cosa per recuperar aquestes famílies que no havien pogut doncs, acabar de portar per les seves circumstàncies personals, perquè potser, jo què sé, igual estaven hospitalitzades. És que no ho sabem, és que ha sigut una situació que ens ha sobrevingut a tothom. Aleshores, doncs, nosaltres aquest mes de gener vam refer la nostra convocatòria que teníem de prestacions urgents i les vam fer de noves, les vam actualitzar, per dir-ho d'alguna manera, i el 15 de gener d'enguany vam publicar la nova resolució de prestacions econòmiques d'especial urgència, introduint una modalitat nova, que era la modalitat de seguiment d'ajut al Covid. No. Què vull dir amb això? Bé, vull dir que nosaltres sí que és veritat que en l'any 2020 ens surt una resolució d'acord amb la línia estatal per poder donar aquest ajut. Nosaltres veiem que tenim, perquè aquest anàlisi l'hem fet, perquè aquest anàlisi és obvi que els qui treballem amb habitatge i els qui som els gestors, perquè permeti-m'ho, soc directora operativa, però el meu àmbit és la gestió, no? Aleshores dius, home, com podem fer per recuperar aquestes famílies que no han pogut portar la documentació o que en tot cas, doncs, bueno...
És que sap què passa? Que vist des de fora, no, amb l'administració passa, en d'altres casos, amb la renda mínima també acostuma a passar i és una denúncia habitual que es fa, no? Que, és,
sí.
que no té massa sentit, diguem-ne, fer unes ajudes a les quals després el ciutadà difícilment hi pot acabar d'arribar, doncs per la dificultat del mecanisme o perquè no s'acaba de veure clar quina és la documentació que s'ha de portar o perquè portar tota aquella documentació és molt difícil, no? Perquè és a dir, si tu fas una ajuda però veus una dotació econòmica però després, pel motiu que sigui, és evident que la ciutadania no hi pot arribar, al final aquella ajuda és com si no hagués existit. Aquesta és evident, que hi ha 4.000 famílies pràcticament que sí, però tenint en compte que teníem una allau de pràcticament 17.000 i que s'acaba dient no n'envieu més perquè no donarem a l'abast.
Per això...
Clar, és una mica que clama al cel, diguem-ne, la situació, no?
Però per això estic completament d'acord amb vostè, per això li dic, aquesta és una ajuda que nosaltres ens hem marcat, assenyalat, amb un real decret estatal...
Estava mal dissenyada.
...en el qual hi havia unes condicions que nosaltres no haguéssim posat. Llavors, nosaltres, per corregir-ho, el que hem fet és que aquest any, en el mes de gener, hem tret una prestació que és una modalitat d'ajut Covid, en la qual continuem ajudant aquestes persones, i aprofito que estic aquí a Ràdio Estel per donar aquesta veu, per aquelles persones que encara es puguin trobar en una situació d'impagament motivat per l'ajut de Covid, que facin aquesta sol·licitud a través de tràmits GenCat, que està obert, i que poden fer-ho en qualsevol moment del dia i en qualsevol dia, perquè està obert les 24 hores.
Aquesta és més fàcil de complir, senyora Grau? De documentació necessitaran més o menys la mateixa? Què es necessita?
No, és més fàcil perquè, a més, nosaltres, per poder-hi accedir, la persona, quan fa la sol·licitud, òbviament, ha de presentar el contracte de lloguer, ha de presentar la unitat de convivència, llavors nosaltres des d'aquí... O sigui, des de l'administració mateixos ja podem acabar de mirar tota una sèrie de dades que ell no ha de portar. Perquè el que també un dels avenços cap al qual hem d'anar, és aquest tràmit interdepartamental entre administracions, que no calgui que la persona ens hagi de portar la documentació, sinó que nosaltres mateixos ho puguem revisar. Aquí, no, jo ho dic perquè les prestacions econòmiques normalment van amb un informe social, però en aquest tràmit de l'ajut Covid ja el vam treure perquè no calgués que les persones haguessin d'anar a l'informe social i perquè puguin demanar-ho. És un ajut en el qual doncs, podem arribar a donar fins a una quantia màxima de 4.500 euros anual i amb el qual doncs, nosaltres doncs, el que volem és que la gent que encara pugui trobar-se en aquesta situació, que ens ho demani. Ja, bueno, de fet, ja portem més d'un milió i pico gastat també amb aquesta ajuda.
Clar, perquè entenc que l'ajuda anterior, si ja teniu, ja tenen les dades, és que ja va quedar tancada, entenc, la convocatòria d'aquesta primera ajuda estatal que finalment s'ha acabat assignant aquestes 4.000 sol·licituds, entenc que la resta, diguem, han estat desestimades i que és una ajuda que ja no s'hi pot accedir, o sí, o ara mateix hi ha en vigència totes dues?
No, ja no s'hi pot. Les ajudes, quan surten convocatòries, que s'obren i es tanquen, un cop tu ja resols les sol·licituds, ja no s'hi pot accedir. Per això justament nosaltres vam modificar la sol·licitud de prestacions econòmiques perquè s'hi pugui accedir a través de la nostra.
Com estan treballant de cara a l'any vinent? Ho dic perquè divendres nosaltres al programa explicàvem que l'Ajuntament de Barcelona, evidentment, s'està treballant ja per dimensionar els seus serveis socials i l'atenció a les persones que perden el seu habitatge per un desnonament per impagament, i l'Ajuntament treballa amb una previsió, si s'aixequés la moratòria als desnonaments de famílies vulnerables, que està en vigor fins al dia 26, si aquesta s'aixequés, només a la ciutat de Barcelona s'espera que hi hagués 3.500 desnonaments, només a la ciutat de Barcelona. Clar, això dimensionat a tot Catalunya, malgrat la potència que té des d'un punt de vista poblacional la ciutat de Barcelona, pot portar a una situació que és complicada. Amb quina previsió treballen vostès de cara a l'any vinent?
Nosaltres actualment tenim més de... Ja les tenim, aquestes famílies assenyalades, actualment. Tenim més de 3... Les tenim detectades nosaltres perquè o bé per prestacions, o bé a través del servei d'ofideute, o bé a través de les meses d'emergència. Tenim 3.800 famílies amb dates de llançament assenyalada. Això ens està creixent...
Això a Barcelona, eh?
No, a Catalunya.
A Catalunya.
Sense Barcelona. Catalunya sense Barcelona.
És a dir, Catalunya sense Barcelona, 3.800, i Barcelona en preveu 3.500, vol dir que l'any que ve al país hi pot haver-hi prop de 8.000 desnonaments?
Possiblement. A veure, això és una dada que jo no li puc informar, no li puc donar perquè me la...
No, ja li dono jo. No. Vull dir, si vostès en tenen comptabilitzats 3.800 a Catalunya i documents de l'Ajuntament als quals hem tingut accés nosaltres en compten 3.500, doncs...
Sí, la suma està clara. Em refereixo a la previsió de si passarem de 3.800 a 4.000 o a 5.000, no ho podem saber. De moment, el que tenim, jo el que li puc dir és el que nosaltres tenim ara avui per avui, que són aquests 3.800 que tenim informats, que cada mes ens van creixent, que no ens creixen més perquè hi ha la moratòria fins al 28 de febrer, però que realment és una situació que és preocupant. Nosaltres moltes vegades hem demanat doncs, que a veure si ens poden avançar dades per també tenir aquesta previsió, que no ens les poden avançar, per la qual anem treballant sobre el que ens va arribant.
Clar, entenc que en aquest sentit que aquesta moratòria continués vigent podria tenir un paper clau o fonamental en el que pugui passar l'any vinent en aquest sentit, no?
Sí, el que passa és que, a veure, no sé com explicar-li, perquè jo tampoc no sóc una persona alarmista, sóc una persona realista i m'agrada intentar sempre veure d'aquella manera de trobar la solució, però... A mi el que m'agradaria al final és poder disposar de solucions més estables, de polítiques més estables, de que si a mi diuen, bueno, és que allargarem del febrer al maig o al juny, molt bé, però si al juny arriben unes solucions amb les quals nosaltres poder donar una estabilitat a les persones que es troben en aquesta situació, molt bé, però si no, intentem-les donar al febrer, no esperem a donar-les al maig. Per què ho dic? Perquè darrere de cada desnonament hi ha una família, però una família no només que li han assenyalat aquí desnonament, sinó que potser porten 4 i 5 vegades un assenyalament de llançament. Per tant, intentem buscar solucions que siguin més estables per a les famílies i no anar demorant, no? O sigui, al final...
El problema és que aquí sí que ja entraríem en una altra situació, no? Però que hi ha en un altre debat molt més ampli, que seria segurament el de la vivenda social en aquest país, no? I de la possibilitat de disposar dels espais per reallotjar sempre a tothom que calgui, que ja sé que es van trobar en aquests espais, però que sempre és un problema i un patir, no? Per justament aquesta falta de pisos.
Correcte, sí. Aquí entraríem aquí, però vaja... Jo crec que s'està preparant una nova llei de vivienda, no? Doncs a veure si també podem arribar a fer... Tenim un problema que és una manca d'habitatge social, això és cert, però també és veritat que també des de l'Agència de l'Habitatge, des de la Generalitat, s'han intentat anar buscant programes doncs, que puguin arribar doncs, a no haver d'anar en aquest desnonament. Per això jo insisteixo tant en les prestacions, perquè les prestacions és un programa que si aconseguim que la persona amb la nostra ajuda pugui mantenir-se l'habitatge, és un desnonament menys. Per tant, és una solució...
Sobretot perquè els pressupostos, per exemple, no, per l'any vinent inclouen aquests 1.000 milions d'inversió en construcció de vivenda, però aquesta vivenda, de moment, a dia d'avui, no existeix. No? I, per tant, mentre en aquest país no augmenti aquest parc immobiliari protegit, d'entrada el que s'ha d'intentar és que la gent no perdi casa seva.
Correcte. Amb això hi anem, amb el manteniment. I perquè, per tant, doncs, que tothom que et pugui estar escoltant, doncs, que ho sàpiga, que tenim aquestes prestacions d'especial urgència, que estan obertes, estan en tràmits GEMCAT, i que totes aquelles famílies que puguem ajudar amb aquest ajut serà una família menys, un desnonament menys, que haguem d'anar a buscar un habitatge.
La Sílvia Grau és directora operativa d'actuacions d'urgència en matèria d'habitatge de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per les explicacions. I per haver-nos atès i que tothom ho sàpiga. Existeix aquesta línia d'ajut que es pot gestionar a través de la Generalitat, que ara ja també es pot fer de manera presencial i més senzilla des del gener de l'any passat, i em quedo amb la idea que, evidentment, l'ajuda que es va posar en marxa el mes de maig del 2020 va tenir tota la bona voluntat, però va ser un fracàs i no estava ben plantejada, perquè, evidentment, si un 23% en prou feina s'ha pogut adjudicar, és que alguna cosa en el plantejament fallava. Senyora Grau, moltes gràcies.
Bueno, a vostè, senyor Pol.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Passa un minut del punt de les 9. Publicitat i seguim en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Avui amb la Sara González, el Xavi Barrena i l'Arturo Puente.